Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Els caps de setmana són per
ballar, gaudir, sortir, anar i tornar, menjar, passejar, saltar.
Els dissabtes de 12 a 1 del migdia, Ràdio Weekend, amb Adriana Montclús. Perquè sàpigues tot el que pots fer i desfer, perquè coneguis tota la música que has d'escoltar, perquè no te'n perdis ni una, ni dues, ni tres. Ràdio Weekend, els dissabtes de 12 a 1 del migdia a Ràdio Móra d'Ebre, amb Adriana Montclús.
Cadena Ser. Escolta amb nosaltres la vida.
Hola, què tal? Molt bon dia, sigueu tots molt benvinguts i passeu, que comença ja el Ràdio Weekend. Avui és dissabte 18 d'abril i us hem de donar primer les gràcies, amb majúscules, a més ho fem, per seguir-nos i escoltar-nos cada dia. 15.000 persones de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat que seguiu dia a dia la programació de la cadena Ser a casa nostra, un fet que us volem agrair des d'aquí, des de Ràdio Móra d'Ebre, des d'on ens seguirem esforçant cada dia per seguir estant a l'altura, aquí al vostre costat. I fets aquests agraïments que avui eren obligatoris i que ens donen moltíssima, moltíssima empenta per seguir treballant dia a dia, hem de començar, com ho fem, amb els semàfors del weekend. Comencem per les bones notícies pel semàfor verd d'aquesta setmana que espera la Unió de Botiguers de Móra d'Ebre, que ha organitzat una setmana solidària a benefici del Geroni de Moragas de Móra d'Ebre. Del 20 al 25 d'abril, la setmana vinent ja, per cada compra que facis amb targeta als establiments de la Unió de Botiguers, la Fundació La Caixa donarà 1 euro al Geroni de Moragas fins a un màxim de 1.500 euros. Clara Rodríguez és la presidenta de la Unió de Botiguers.
Que per favor, el màxim de gent possible puguin pagar amb targeta de crèdit, perquè així cada compra, independentment de l'import i de qualsevol cosa, dels TPVs, de la targeta, del que sigui, però per cada venda o cada compra, un euro d'aquella compra se'n va a la Fundació, que la Fundació serà l'encarregat en donar els diners a l'Associació del Geroni de Moragas.
Clar que sí, aquest aplaudiment per aquesta iniciativa solidària que es mereix, com sempre, el semàfor verd que aquesta setmana, aquest weekend, va per la Unió de Botiguers de Móra d'Ebre. Ja ho sabeu, la setmana vinent, tots a comprar amb targeta, a benefici del Geroni de Moragas. Anem amb l'altre contrapunt, el roig, el vermell, el semàfor dolent. Avui li hem de donar, doncs, a un fenomen meteorològic, sí, a la llevantada, que fa cosa d'un mes, recordin, afectava aquí al nostre territori i que ara veiem, doncs, com ha acabat passant factura la campanya de cirera i d'albercoc de la Ribera d'Ebre, un fet que la veritat no ens agrada gens, però afortunadament amb la meteorologia encara l'ésser humà no hi pot posar la mà a sobre, no ho podem controlar, no ens agrada, li donem el semàfor roig aquesta setmana, però malauradament, doncs, no hi podem fer res. Bé, i un cop presentats els semàfors atorgats als d'aquest weekend, hem de saber què hi trobaràs precisament al Ràdio Weekend aquest cap de setmana, avui dissabte. El programa d'avui començarem a escalfar motors ja de cara a la propera edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. En farem un primer tastet amb el seu director, amb l'Albert Pujol, que ens acompanyarà aquí en directe. També farem un cop d'ull a l'agenda repleta d'actes culturals arreu del territori, molta literatura aquest cap de setmana. També escoltarem l'entrevista que ahir vam emetre en directe amb la Inés García Holgado, una de les impulsores de la querella argentina contra els crims del franquisme, i el Roger Edia, un dels impulsors del Banc d'ADN, ens van visitar en directe aquí a la ràdio, vam tindre una conversa sobre memòria històrica i la recuperarem perquè la pugueu escoltar també aquí al Ràdio Weekend. Desplegarem la catifa rosa per saber què ha passat a la plana més sensacionalista i també tancarem amb el cinema coneixent les estrenes d'aquesta setmana i la cartellera a casa nostra. I comencem, com ho fem sempre, el rimet d'una efemèride musical. Avui els de Comunars i el seu Don't Leave Me This Way, que tal dia com avui, però d'uns anyets enrere, uns quants, 1977, arribava al número 1 de la llista Billboard. Va ser el tema més popular d'aquesta banda dels de Comunars, que després la veritat és que van començar a perdre una mica de lustre. Amb ells encetem avui el Radio Weekend. Don't leave me this way.
Radio Weekend, l'entrevista.
Hem d'obrir l'espai de l'entrevista aquí al magazín del Radio Weekend i avui tenim com a convidat l'Albert Pujol, bon amic de la ràdio, i ell és el director de Literarum i la Fira del Llibre Ebrenc. Molt bon dia, Albert.
Molt bon dia.
Bé, comencem a fer petits tastos perquè en aquestes últimes setmanes hem començat a veure inputs ja del que és la Fira del Llibre Ebrenc i el Literarum de l'edició d'aquest any. En parlarem del que es pot parlar fins a la data. Uh-huh. I comencem, si et sembla, per una gran novetat que és aquest gran suport a través del Departament de Cultura. En què consisteix exactament aquest suport que us han donat? Com es materialitza?
Bé, es materialitzaran dues coses que, Bernardo, són les més importants. La primera, econòmicament, segurament hi haurà un augment del voltant d'un 15% aproximadament del pressupost de les edicions, de les últimes tres edicions. Evidentment, en els moments culturals i econòmics que ens movem, Bernardo, és un premi molt important i és una visualització clara de la Generalitat, del Departament de Cultura, de la Institució de les Lletres Catalanes cap a Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc com a una de les fires a recolzar directament pel Departament. Això no és excessivament habitual, ja et dic, en els moments que estem menys. I la segona és diversos tècnics de l'àrea, tant de la institució de les Descatalanes, parlem de l'àrea de promoció, parlem de l'àrea de professionals, de programadors, fins i tot de recolzament a escriptors, de recolzament a espectacles, ens estan ajudant, ens estan assessorant, ens estan posant tots els coneixements, contactes, hem anat a parlar amb grans mitjans a nivell nacional, gràcies amb ells, hem anat a exposar la nostra fira en foros molt, molt professionals que pràcticament per nosaltres era molt difícil arribar, i això demostra clarament aquesta molt bona intenció que té el Departament de Cultura cap a nosaltres. No?
Això farà gran la fira.
Sí, farà gran la fira, farà que molta més gent la conegui, farà que molta més gent vingui aquest cap de setmana a casa nostra, farà també que la gent d'aquí, si encara algú tenia algun dubte, que crec que no, però si algú tenia algun dubte...
Esperem que no.
Que estem davant d'una activitat que ha fet important la mateixa gent, perquè al final això és lo de sempre. Si la gent ve i ho gaudeix, quan vas fora i ho expliques, doncs la gent ho acaba detectant i acaba veient que és una activitat important.
La setmana passada ja coneixíem la imatge de l'edició d'enguany, una portada que crida l'atenció per una mica el que et crea, no? A mi em va crear com una, no sé, un dubte, no? És això, no és un llibre. Un llibre i posa, això no és un llibre. I ho mires i dius, això és un llibre? Per què diu que això no és un llibre? Explica'ns aquest joc i per què l'heu escollit.
Exacte. No ets la primera que ho dius, ho diu molta gent i evidentment al final...
Imagino que és el que buscava,
és el que busquem durant uns minuts, fa reflexionar la gent, fa pensar, això és una tècnica publicitària, artística fins i tot, metafòrica, molt lligat evidentment al tema literari, utilitzat en altres casos i que nosaltres hem adaptat evidentment a la nostra temàtica. Ha sorprès molt, sí, volíem fer un salt de certa qualitat també des d'esta idea, l'equip creatiu que tenim ja ha donat moltes voltes, havia dubtes perquè també ha generat una certa polèmica, cosa positiva, sempre ho dic.
I tant.
I a més, diem que la Fira del Llibre Ebrenc Literàrum és més que un sol llibre. Això també és un missatge que volem llançar. Hi ha espectacles, hi ha tapes, hi ha ambient. És molt més que només un llibre, que seria la mínima essència de l'objectiu que tots perseguin amb aquestes dues fires. I a més, el que et deia, no? Fer pensar el que veu l'ull no és el mateix que el que processa la ment en aquest cas, no? O sigui, hi ha una frase que diu una negació d'una cosa que és realment l'ull està veient, que és, en aquest cas això no és un llibre i estàs veient un llibre, no? Després també l'última idea és el fet de que no és un llibre, és un dibuix d'un llibre. Realment, este seria la realitat, no? O sigui, aquells que tenen una visió més realista de la vida segurament diran això, és un dibuix d'un llibre, no? Aquells que tenen una vista una idea més diguem metafòrica, més literària, pues, li veuran esta idea, diguem, de metàfora total, no? Vull dir, tenia molts elements que ens ajudaven molt a explicar ben bé què volem aconseguir amb les dues fires, i bé, jo crec que a més ha impactat, a més la gent, com dius tu, li està generant moltes coses interessants. Bé, estem contents perquè és un element publicitari molt important, ho hem pogut llançar estos dos mesos anteriors, perquè evidentment ja la gent vagi fent cada vegada més ja gustet i reservant-se la data per a aquest cap de setmana tan, tan potent al voltant del llibre a Móra d'Ebre.
I Albert, aquesta setmana mateix passava jo per comarques catalanes i estan totes les faroles plenes del cartell que es pot veure. S'ha avançat força aquest any.
Sí, s'ha avançat perquè volíem aprofitar dos aspectes. El primer, el mes d'abril és un mes que en general a Terres de l'Ebre ve moltíssima gent de cap de setmana, fins i tot a Setmana Santa. Això la primera, i segon, hi ha la gran data de Sant Jordi, on tots tenim el xip del llibre i on tots veiem clarament. Si això ho aprofitem i estarà l'estratègia, està clar que la gent ja se reservarà, sabrà quan és la data, ja ho tindrà tot previst perquè aquell cap de setmana no falti a Móra. I a més, pues, ho lliguem evidentment en que tot el que... Molts autors ens diuen que la gent els hi ve que ha comprat el llibre per Sant Jordi i després a la Fira del Llibre Ebrenc ve a que els hi signe o a parlar amb ell, etcètera, no? O amb ella. I això per nosaltres és també molt important. I la gran novetat, i d'aquí vull donar-los les gràcies, això ha sigut també gràcies a Joan Pinyol, l'alcalde de Móra d'Ebre, va parlar amb els quatre alcaldes de les quatre capitals de les Terres de l'Ebre, de comarcals, i la campanya no només és a Móra d'Ebre, els carrers principals de Móra d'Ebre, sinó també serà a Gandesa, a Tortosa i a Amposta, simultàniament. No? Això per nosaltres és molt important perquè reforça clarament la nostra fira com una fira de territori, una fira que s'està fent gran arreu de Catalunya, també País Valencià, les Illes, però sempre sense oblidar que venim de Terres de l'Ebre, que venim de les nostres quatre comarques, i si a nivell números, pues segurament la promoció d'impacte estem al voltant dels 180.000 habitants, molt més important que si només se fes a Móra d'Ebre com les últimes edicions. I ja us dic, gràcies als ajuntaments que ens han donat este suport, i crec, si no m'equivoco malament, que és la primera vegada que una activitat cultural fa una iniciativa a les quatre capitals de promoció, i jo m'agradaria que no fos l'última i que això ens ajudi també a reforçar-nos com a territori. No?
Una de les activitats que podrem veure properament que organitza la Fira del Llibre Brenc, en aquest cas, és una exposició a motiu de la Sant Marc a la Setmana Cultural de Móra d'Ebre, i que arriba, de més, el dia abans uns dies abans de Sant Jordi, que va molt bé també per la temàtica que parlem. És una exposició que de portades de llibres gegants, que ja vam poder veure fa, no sé si l'any passat o fa dos anys al Literàrum i la Fira del Llibre Brenc.
Sí, és una iniciativa que fa dos anys va funcionar molt bé, que vam utilitzar a través del Facebook de la Fira, o sigui, va ser que la gent va triar quines eren les portades més representatives d'uns quants escriptors, però enguany jo crec que el que ha fet molt més important, i els hi vull agrair moltíssim, és que 10 biblioteques de Terres de l'Ebre han participat, cada una amb un llibre i amb un autor diferent, triant aquell llibre més representatiu de cada autor. Això per nosaltres ha sigut extraordinari, perquè a més la Fira té una influència molt important repartida en les quatre comarques, i han tingut una participació molt molt important. Estem molt contents per aquesta iniciativa, i el resultat se veurà el dia 21, a partir del dia 21, a Comarques Catalanes de Móra d'Ebre, que aproximadament té unes 17 faroles, doncs cada una d'aquestes faroles tindrà una portada triada pels lectors, pels seguidors de cada un dels escriptors, i podrem veure pues, tot un carrer ple de portades de llibres de 1,50 m d'alt per 1 m d'ample, o sigui, portants,
sí.
Que a més estan preparades perquè puguin estar a l'exterior sense cap mena de problema, per si plou i tot això, i que faran molt goig, no? Donaran una imatge del poble que té la Fira de Llibres, el poble que durant esta setmana tan literària, tant de llibres, pues, donarà, jo crec que este puntet de satisfacció als escriptors de veure's la seva portada, però també a la gent passejant, caminant pel carrer segurament més cèntric de la nostra població. No?
Molt bé, Albert Pujol, director del Literàrum i la Fira del Llibre Brenc. Moltíssimes gràcies per visitar-nos al Radio Weekend, que avui és la primera vegada que tenim per aquí el dissabte al matí. I bueno, ja anirem xerrant, perquè hi ha molt Literàrum i molta Fira del Llibre Brenc de què parlar, encara queden dos mesos per endavant, i ja anirem fet d'àstets des d'aquí, des de la ràdio. Gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres.
Radio Weekend amb Adriana Monclús.
I ja ho sabeu, que la clotxa de la Ribera d'Ebre ja ha arribat a la carta de primavera del restaurant Sant Pol, de la cuinera Carme Ruscallera. La cuinera amb 7 estrelles Michelin ja ens va anunciar aquesta notícia quan va assistir com a pregonera a la festa de la clotxa de la Ribera d'Ebre, que va tenir lloc a Tivissa. I ara, doncs, tot plegat es materialitza aquesta promesa amb una reinterpretació de cuina d'altura d'aquest plat típic del territori. I ella mateixa ens explicava en què consisteix aquesta reinterpretació que ha fet de la clotxa.
Doncs aquesta clotxa, evidentment, que ha de ser lleugera, no ha de ser un plat, una menja completa com és la clotxa, sinó que ha de formar part de tot un discurs gastronòmic. Per tant, serà estreta, lleugera, esbelta. A dins, una sobrassada feta a la casa, arrebossada amb ametlla torrada, uns bombons de formatge fondents, uns tomaquets escalivats, la molla que hem retirat torrada i amanida amb un bon oli, el fals ara de brot de primavera i floretes de romaní.
Doncs aquí no s'acaba, però el viatge de la clotxa per a les altres esferes culinàries és que el proper mes de juny la reinterpretació de la clotxa de Carme Ruscalleda estarà també a la carta dels seus restaurants a Barcelona i a Tòquio, eh? Així que Déu-n'hi-do la nostra clotxa que està arribant ben a lluny. I després d'aquest apunt que era important realitzar sobre la nostra clotxa, donem pas ara a un tema que la veritat és que apunta a convertir-se en un dels més populars de cara en aquest estiu. Es titula Cheerleader i és de Omi i Félix Jaén. Sona d'aquesta manera. Primera desfilada benèfica de vestits de comunió a Móra d'Ebre per la investigació del càncer infantil i la FANOC. Els dies 18 i 19 d'abril a les 6 de la tarda a la Llanterna Teatre Municipal de Móra d'Ebre. Venda d'entrades directa al recinte els dos dies i també està disponible l'entrada simbòlica als establiments col·laboradors i fila zero per donatius. Els dies 18 i 19 d'abril a les 6 de la tarda, primera desfilada benèfica de vestits de comunió a Móra d'Ebre per la investigació del càncer infantil i la FANOC. Segona cursa de les cigonyes a la Reserva Natural de Cebes a Flix el dissabte 2 de maig a les 10 del matí. Es recomana accedir-hi una hora abans. Amb dos recorreguts, un de 5 i un de 10 quilòmetres, fes-la al teu ritme, passejant, caminant o bé competint. També hi haurà curses infantils pels més petits amb trofeus i sortejos. Les inscripcions a rumedia.com al preu de 8 i 12 euros. Inclou assegurança, bossa del corredor i refrigeri al finalitzar. Segona cursa de les cigonyes a la Reserva Natural de Cebes a Flix el dissabte 2 de maig a les 10 del matí. Una cursa envoltada de natura en un paratge singular apuntat.
Les cançons que han marcat la teva vida, els temes que ballaves, els discos que t'han fet feliç. Els dissabtes, d'una a dues de la tarda, arriba la música All Disc amb Musical Box, un programa per tornar a escoltar, tornar a recordar i tornar a sentir els èxits de la teva vida. Musical Box, els dissabtes, d'una a dues de la tarda, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Musical Box, amb Tono Canalda.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Al Ràdio Weekend, l'agenda.
Anem arribant ja a l'equador del nostre programa i arriba el moment de plantejar-nos, ja si encara no ens ho hem plantejat, què podem fer aquest cap de setmana a casa nostra, que déu-n'hi-do, ve carregat d'activitats, perquè tenim setmanes culturals, primaveres culturals, molta literatura, moltes activitats que comentem de seguida aquí a l'agenda del Radio Weekend. Per exemple, avui, aquesta tarda, a Mora d'Ebre, que estan de setmana cultural, a les 5 hi haurà una xerrada sobre com ajudar els animals, a càrrec d'Helena Toca, codirectora d'Hogar Provegan, a la Biblioteca Federica Montseny, que és la de la Societat Obrera. A 5:45, campionat de bloc al Rocòdrom Lo Portalet, també a la mateixa hora, taller concurs de pintura de miniatures al local de l'Associació Baronia d'Entença, que celebra un torneig de Game Day, del joc de cartes màgic, durant tot el dia. A 6:00 arriba la primera desfilada benèfica de vestits de comunió per la investigació del càncer infantil i la FANOC, serà a la Llanterna, Teatre Municipal de Mora d'Ebre. També aquest dissabte comença una interessant proposta en l'àmbit del cinema, un curs d'iniciació a l'escriptura audiovisual en cine i televisió a càrrec d'Ivan Serra, guionista i professor de l'Escola de Cinema de Reus. Seran 3 classes en total, es faran també el 25 d'abril i el 2 de maig, de 6 a 8:45 de la nit, al Centre Cívic de la Magdalena. I ja que parlem de cine, doncs a les 7, a la Biblioteca de la Societat Obrera, podeu anar a veure el documental Cospiracy, el secreto de la sustentabilitat, amb debat al finalitzar la sessió. Si en canvi sou més de fotografia, a les 7, a l'Ermita de Sant Jeroni, tenim una activitat de senderisme fotogràfic, una sortida guiada amb un fotògraf professional que us ensenyarà a fer fotos de la posta de sol. I per finalitzar la nit, a Mora d'Ebre, concert de l'Himnos Quartet amb saxos a l'Auditori de l'Escola de Música i Dansa, a 10:45. En aquest cas, doncs, promogut per la Societat Ateneu Musical de Mora d'Ebre. Escons proposen una iniciativa solidària amb aquelles persones que pateixen malalties minoritàries, l'obra de teatre Doctor Pino i Si l'endevino, de la companyia Delta Teatre, una comèdia a benefici de l'Associació Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris, una obra que tindrà lloc al Casal Municipal avui a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 5 euros. També aquesta setmana, aquest dimarts, precisament 14 d'abril, es va commemorar el 84è aniversari de la Segona República Catalana, que va proclamar Francesc Macià com a president, i el grup d'Esquerra Mora la Nova vol celebrar aquesta efemèride amb una xerrada homenatge als ebrencs que van patir als camps d'extermini. Serà a les 8 al Casal Municipal a càrrec de Josep Maria Sáez. També hi haurà un sopar homenatge a la Fraternitat Republicana, on s'entregaran aquests guardons, i la menció Joan Ferrer. Més propostes literàries, en aquest cas a Gandesa, la presentació del conte El frare de la vall, d'Àngel Cid i Marc Jornet, a 8:15 al Casal de Joventut, mentre que la Fatarella a les 7 presenten avui el llibre Presidi Major, de Josep Gironès, al Casal. I al Marroig, a les 8, taula rodona sobre els 25 anys sense mossèn Joan Massí. Seguim avançant. Demà a Mora d'Ebre, per començar el dia, podem apostar per una excursió pels camins que uneixen el municipi amb la Fatarella, amb sortida a les 9 del matí des de l'Ermita de Sant Jeroni. A la tarda, jornada de portes obertes a l'exposició Hem passat lo riu, a la Biblioteca Federica Montseny, i a 6:15, concert del Cor La Ubadera, a la residència. A les 6, demà arriba la segona sessió de la desfilada benèfica de vestits de comunió a la Llanterna, i a les 7, la xerrada Cardó, espai per a la història, un futur que farà història, al Centre Cívic de la Magdalena. També podem acabar el dia amb una proposta gastronòmica, un tast maridatge de vins del celler Sunyer amb formatge. Serà al Sota de Copes a partir de les 8. Demà també arriba la primera edició de la cursa BTT de la Torre, la Transrebosenca, recollida de dorsals a les 8 i sortida a les 9, mentre que a Benissanet ens proposen una activitat per gaudir de la naturalesa i del nostre riu, una piraguada amb clotxada popular per dinar, amb recorregut des de Garcia fins a Benissanet. I encara amb una proposta esportiva arriba la sisena caminada popular de Rasquera. Coneixem lo terme, serà 9:15 del matí. A Flix a la tarda podràs gaudir demà del concert Fòrum Brass a 8:15 a l'església parroquial, mentre que a la Vilella Baixa ens proposen una excursió per descobrir la Vall de Marroger a 9:00 del matí. Remarcar que també durant aquest cap de setmana al Molà hi ha una nova edició del Priorat versió original, aquesta setmana amb Marina Garcés, i que pots visitar també l'exposició sobre els 20 anys de l'Associació Cultural La Riuada de Móra d'Ebre, que es va inaugurar ahir al vespre a la sala Julio Antonio. I fins aquí arriba l'agenda d'aquest cap de setmana. Ara donem pas a ell, a l'Enrique Iglesias, juntament amb el Nicky Jam. Ens canten El Perdón, que ens el demanen a tots i que sonava molt bé, la veritat.
Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está mal.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Ràdio Weekend, amb Adriana Monclús.
I seguim amb més continguts aquí al Radio Weekend. Abans us explicava que ahir ens va visitar en directe aquí als estudis de la ràdio la Inés García Holgado. Ella és una de les tres impulsores de la querella argentina contra els crims del franquisme. La Inés va estar de visita per aquí pel territori, acompanyada d'en Roger Heredia, un dels impulsors del banc d'ADN per cercar els familiars desapareguts durant la Guerra Civil, i ahir doncs vam poder conversar amb tots dos aquí a la ràdio sobre memòria històrica. Recuperem aquesta entrevista. Hem d'obrir aquesta petita tertúlia entrevista que avui em fa especial il·lusió a mi. Primer motiu, per què? Perquè tinc aquí en directe el Roger Heredia, un bon amic de la ràdio amb el que sempre parlo via telefònica, i em fa molta il·lusió tindre'l aquí. Molt bon dia, Roger.
Molt bon dia i moltes gràcies. Un plaer també ser aquí una vegada doncs, més a poder parlar amb vosaltres.
I també moltíssima il·lusió perquè ens acompanya avui Inés García Holgado, una de les instigadores de la querella argentina contra els crímenes del franquismo. Inés, és un placer para nosotros tenerte aquí
para
a la radio.
Para mí estar aquí, gracias.
Bueno, explica'n, Roger, l'estada de la Inés. Avui és l'últim dia de la Inés aquí a Catalunya, i explica'ns per què ha vingut i una mica quin programa heu seguit aquests dies.
Sí, nosaltres tindre la Inés és un plaer. La veritat que la Inés tenia moltes ganes de vindre a Barcelona, a Catalunya, per la seva implicació amb el banc d'ADN, per la seva implicació amb la querella argentina, amb la xarxa d'aquí a Argentina, i doncs afortunadament aquests tres dies, des de dimecres fins avui, l'hem tingut entre nosaltres. La veritat que l'agenda està molt apretada.
Sí.
Vam començar el dimecres ja a una xerrada a Girona amb el Felipe Moreno, que és el president de la xarxa de la Crida Argentina a Catalunya. Vam continuar a Avi ahir al matí. Els mitjans van fer alguna entrevista també, els mitjans gràfics. A la tarda ens van rebre al Parlament de Catalunya, i a continuació vam fer una xerrada al Col·legi d'Advocats de Barcelona, que va ser un èxit. Hi havia molta gent, va fer una mena de taula rodona, la gent va participar molt, van projectar el documental Canvi d'un protocol del banc d'ADN, que va agradar moltíssim. I avui ja és l'últim dia, doncs la Inés tenia moltes ganes també de conèixer els espais de la Batalla de l'Ebre, perquè el seu familiar va desaparèixer possiblement en aquesta batalla, i ara justament venim de les Camposines, i a l'acabar d'aquí doncs intentarem també anar a la Fatarella, al local de l'Associació del Riu, i després doncs també anar a veure una mica els espais, les trinxeres de la Fatarella, que és una mica el recorregut que farem, i després correm cap a Barcelona perquè la Inés al vespre agafa un vol per tornar a acabar a casa.
Cap a Argentina.
Sí.
Inés, precisament esta setmana, el martes 14 d'abril, se complien 5 anys, no?, des de que tu misma presentessis esta querella argentina contra los crímenes del franquismo. De hecho, eres una de las tres instigadoras en Argentina de esta querella. Explícanos un poco la historia de por qué, y también de tu tío, de Vicente García Holgado, que estuvo aquí en España y que murió afusellat.
Claro, el tema es el siguiente. Nosotros presentamos la querella el 14 de abril de 2010. Es verdad que se cumplen 5 años. Pensamos que se avanzó mucho, que la jueza Servini de Cubría pudo solicitó extradiciones y pedidos de detención, si bien el gobierno español no contestó, no cumplió con lo que tenía que hacer por los tratados internacionales que había firmado. Pero bueno, ahora parece que la jueza va a volver a pedir exhortes y lo va a ampliar por otras personas. Por los mismos también, es decir, porque se presentaron otros testimonios, y parece que va a haber también más videoconferencias, que son la gente que es muy mayor, por ejemplo, que no puede viajar a Buenos Aires, van al consulado argentino y pueden declarar mediante videoconferencia. En cuanto a venir a Barcelona, a mí me hace mucha ilusión. Mi abuela era catalana de Badalona. Siempre quise venir, siempre quise estar aquí, conocer justamente el Ebro, donde, bueno, primero siempre yo, a mí me gusta mucho la historia de la Guerra Civil Española y de la Segunda República, Primera República, todo eso. Y bueno, el tema de la Batalla del Ebro siempre para mí fue muy, muy emocionante, saber, bueno, que mi tío casi 90% haya estado acá, o si no, en otra parte de Cataluña, pero digamos, las últimas noticias son de esta zona, de mi tío que tuvo mi abuela. Y bueno, gracias a la asociación Los Rius, Jean Sambro, que es una sabe todo, todo, estuvo explicando un montón de cosas, como mi tío Vicente había sido teniente médico, me explicó dónde estaban las cuevas, que había cuevas, incluso se ofreció a buscar por el nombre y apellido si tenía algún alguna información más que yo no tuviera. Me emocionó mucho los campesines, ver el nombre de mi tío.
¿Qué has sentido esta mañana cuando has estado allí?
No, muy emocionada estoy. Para mí, y ver la zona, ¿no? Ver la zona del Ebro, donde ocurrió esta batalla tan que la República tenía tanta ilusión de que fuera ganada. Si se ganaba el Ebro, yo creo que ganábamos la guerra, ¿no? La verdad, bueno, pensar en mi tío siempre, que él le gustaba tocar el violonchelo, casi se había recibido de profesor, él fue médico, se recibió en la Universidad de Salamanca, y después, bueno, se alistó, él era argentino, había nacido en la Argentina, de 4 años se vino a España. Y lo que yo siempre quiero destacar es que él no estaba obligado a luchar porque era argentino, pero sin embargo decidió luchar por los nuestros, ¿no? Por nuestras víctimas. Así que para mí estar acá es muy emocionante, ver acá el río desde este lugar es
precioso.
Así que bueno, muchas gracias también a todos. ¿Puedo contar la parte del ADN de mi papá?
Una cosa que te quería comentar y que siempre hemos hablado con Roger es que en Argentina es evidente que vais muchísimo por delante que en España en referencia a una política estatal de identificación de desaparecidos. Tenéis la entidad del organismo Equipo Estatal de Antropología Forense, que está dirigido también por el doctor von de Brieder, que precisamente trajo las muestras de tu padre. Tú cuando ves esa realidad de tu país y ves lo que está pasando aquí en España, ¿qué piensas?
Es muy frustrante. Yo veo mi país que, como comenté en otras charlas, los pasos de los derechos humanos son memoria, verdad, justicia y reparación. Como digo yo, reparación ni hablemos porque es como que si ni siquiera acá hay memoria, menos vamos a hablar de reparación, ¿no? Pero bueno, por lo menos en la Argentina están todos los pasos dados. La memoria, la verdad, la justicia, porque tenemos más de 300 personas en prisión, genocidas, personas que mataron, ¿no? Asesinos, y hubo reparación económica también. Así que ver acá que hay apenas memoria, porque realmente falta mucho para la memoria. Todavía la verdad no está. Y la justicia, de ninguna manera. Que los jueces piensen que los delitos del franquismo están prescriptos y que son delitos comunes, es una barbaridad. Son delitos de lesa humanidad. Así que la verdad que és frustrant.
I Roger, tu què en penses des de l'altre costat?
Jo comparteixo totalment les paraules de la Inés. Jo penso que a nivell mundial les dues lleis més potents són la d'Argentina i Xile. És molt frustrant no veure que en primera persona que t'expliquin com altres països amb una llei democràtic similar al nostre s'estigui avançant tant i s'hagin fet les coses tan bé, i en canvi el nostre país, que estem a anys llum de poder aconseguir. Quan parlem de dades, ara que hem nomenat el doctor Luis von de Brieder, parlant amb ell i m'explicava el fantàstic banc genètic que tenen a l'Argentina, un banc genètic finançat pel govern, que penso que a l'actualitat doncs, estan sobre les 9.000 mostres d'ADN de 4.000 famílies, però no només això, és que tenen 65 centres d'atenció primària on les famílies poden anar a recollir l'ADN de manera gratuïta. I també tenen una setantena de centres d'atenció a les víctimes, on la víctima pot rebre suport de molts tipus, no? Jo penso que ja és moment de que fem un pas endavant, no? Ja està bé que parlem sempre del passat. És moment de parlar del present i del futur, perquè el que hem de fer és construir un projecte de país d'una vegada per totes i incloure doncs, aquest banc d'ADN de la Universitat de Barcelona amb les mostres de tots els familiars que tenim, amb els de la Inés que també ens consten, i no només això. Doncs el que hem de fer és ser conscients de l'estat actual de Catalunya en tema de fosses i aplicar mocions aprovades al Parlament de Catalunya i informes de Nacions Unides, però ho hem de fer ja. No podem esperar més.
Però està costant això, està costant molt.
Està costant moltíssim, no és la pregunta que ens fem nosaltres, no? Per què està costant tant? Si tenim... El Parlament de Catalunya es va aprovar amb una majoria àmplia suport al banc d'ADN, però no només això, el que expliquem sempre, promoure reformes legislatives per poder doncs, obrir sistemàticament aquestes fosses. Per què, si tenim uns informes de Nacions Unides publicats, molt durs, per què no donem compliment? Què necessitem més per, d'una vegada per totes, demanar veritat, justícia, no?, i reparació? Ara és el moment i creiem que la societat civil vol que fem un pas endavant, vol que d'una vegada per totes es tanquin les cicatrius que han obertes, i això passa per fer un projecte de país, un projecte de país que vinculi govern de la Generalitat, que vinculi universitats catalanes, que vinculi entitats de memòria i societat civil, i d'aquesta manera que cadascú pugui portar el seu granet de sorra i avançar doncs, l'any 2015 amb un país en democràcia i que forme part de la Unió Europea. Jo no m'imagino una França o una Alemanya, per posar un exemple dels països que ens volem assemblar doncs, a nivell econòmic, de benestar social, amb aquesta situació que estem a Espanya, que l'any 2015 continuen desaparegudes unes 130.000 persones i que som el segon país del món en nombre de fosses per obrir.
És curiós, no?, que la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, no sé quantes fosses hi ha catalogades, em sembla que el mapa de fosses poca cosa hi ha.
El mapa de fosses actual, que, bueno, el que es va actualitzar ara fa el novembre del 2014, van passar de 240 a 340, però com tu molt bé deies ara, crec que no n'hi ha cap.
Jo diria que cap.
No n'hi ha cap. Llavors, la meva pregunta és, si la batalla més important de la Guerra Civil, que és la batalla de l'Ebre, la batalla de la Guerra Civil, que van morir més gent... amb 30.000 persones aproximadament, al mapa de fosses català no hi tenim cap fossa marcada, això demostra que hem fet un mapa de fosses sense cap tipus de rigor.
Exacte.
Només puc donar aquesta explicació. Si això ho extrapolem a la nostra memòria històrica, tenim una llei de memòria feble i que li falta rigor. Llavors el que hem de fer és definitivament promoure reformes legislatives i modificar-la doncs, per poder donar compliment a que ens demanen Nacions Unides. I no estem demanant res de l'altre món, estem demanant el que han fet països normals, amb gent normal, amb una situació de democràcia, que és entendre el seu passat i superar-lo.
Inés, tu fuiste una de los primeros, tu familia, en este caso tu padre, en dar muestras para el banco de ADN de aquí, el que impulsa Roger.
Sí.
¿Cómo ves este proyecto que en el que nosotros vemos que tú le tienes un cariño especial, no?
La verdad que sí, porque cuando uno tiene un familiar desaparecido y quiere ubicarlo, y yo por la experiencia de mi país, el tema de los ADN, de las madres, de que se abre una fosa, va al juez, va al banco, es un proceso ya normal para la identificación. De repente, cuando yo me enteré que acá en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, se había creado un banco, me desesperé como por contactarme con Roger, y Felipe Moreno fue el que me dio el teléfono, y bueno, no sé cuántas veces lo hablé, pobrecito, y lo hablé a Carmen de la Universidad de Barcelona, y bueno, que cómo hacía y todo. Y bueno, me contacté con el equipo de Antropología Forense Argentino, y siempre lo digo, mandé un mail, Luis von der Brieder, su presidente, sin conocerme, en 2 horas me contestó y me dijo, trae a tu papá a la oficina la semana que viene, que yo justo tengo que viajar a Barcelona y te llevo la muestra. Entonces, bueno, a mí me dio una gran alegría eso, gratis, obviamente, y bueno, me dio una gran alegría primero porque como que quiero también que ayudar al banco de alguna forma. Y pienso que Luis von der Brieder, que se hayan conocido, es una forma también de que puedan contactarse con la Argentina, que la Argentina ayude a este banco. Después, bueno, ahora hablé con brigadistas ingleses que están interesados también en aportar su muestra del banco de ADN creado por Roger. Así que nos vamos a seguir moviendo, sí, para apoyarlo y para continuar.
Quantes mostres tenim actualment, Roger?
Actualment tenim sobre unes 65 mostres i unes 85 famílies que estan contactant per poder sumar-s'hi. Això va creixent. I va creixent com més apareixem als mitjans de comunicació.
Clar.
Que és l'únic reclam que tenim avui en dia. Imaginem-nos que si hem pogut aconseguir aquest nombre de mostres en l'actualitat sense tindre avui en dia suport institucional, imaginem-nos el que podríem fer si tinguéssim suport institucional què és el que ens han de donar, tinguent en compte la prova d'atenció parlamentària. Mm-hmm. És a dir, aquesta informació va arribar a l'Argentina gràcies als mitjans com el vostre, com la SER, que ens heu pogut donar l'oportunitat d'explicar-ho. Imaginem-nos la capacitat, el potencial que tindríem, doncs, tinguent aquest suport institucional.
Un suport que a nivell municipal sembla que ha començat a arribar, no? Vau demanar que els ajuntaments, els consells comarcals aprovessin mocions en suport al banc d'ADN i doncs s'hi han sumat ja bastants del territori, també de la resta de Catalunya, no només de casa nostra.
Sí, molt contents també. Això va començar el mes de gener, quan vaig compareixer amb la doctora Carme Barrot a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Mm-hmm. Allí hi havia un regidor de l'Ajuntament de Navàs i a petició seva ell va ser el que va dir, ostres, per què no fem una moció? I van dir, endavant. I va ser el primer ajuntament de Navàs que ho va aprovar. A partir d'aquí s'ha anat replicant. La setmana passada, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
sí.
va aprovar la moció a favor de suport al banc d'ADN. També l'últim punt deia que ho replicaria a tots els municipis de la Ribera d'Ebre. Em sembla que en l'actualitat l'havia aprovat la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Flix està en tràmit, vull dir, hi ha altres
pobles. Miravet
també. I sobre altres que hem oblidat, no? I a Catalunya, doncs, a Manresa, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Avià, Cerdanyola del Vallès, moltíssims, i m'he deixat algun. Mm. Aleshores, contents per aquest compromís a nivell local, els ajuntaments estan veient que això s'ha d'impulsar, que el banc d'ADN ha de ser un projecte vital per poder agafar aquestes mostres dels familiars, i al final és una mica tancar el cercle, no?
Mm.
Tenim aprovat amb seu parlamentària el projecte del banc d'ADN. Tenim aprovat una moció de suport a nivell local, doncs aquest cercle s'ha de tancar i d'una vegada per totes fer un pas endavant i doncs, que aquest banc d'ADN de la Universitat de Barcelona sigui el banc de referència a nivell de Catalunya per poder agafar les mostres familiars i sota el paraigües de la Generalitat de Catalunya. Mm. Això és vital doncs, perquè tinguem l'empenta definitiva que és la que estem demanant tots des de fa molt de temps.
Roger, un tema que volíem comentar amb tu i que coneixíem fa uns dies aquí a la ràdio era aquesta crítica, no?, que arribava des de l'Ajuntament de Flix. Fa dos anys va aparèixer una resta òssea, una resta humana a la zona de l'Ermita del Revell, on se sap que hi havia un hospital de sang durant la Batalla de l'Ebre, i des de l'Ajuntament de Flix doncs, lamenten que fins a la data d'avui doncs, que no, des del Memorial Democràtic no s'hagi fet res i que diguin que no hi ha intenció, a més de fer res.
Sí, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el regidor de l'Ajuntament de Flix, el senyor Francesc Barbero,
mm-hmm.
que m'ha explicat en primera persona doncs, aquest greuge que havia passat a la població. La veritat que és un altre sense sentit més amb l'aplicació de les polítiques de memòria. És un altre exemple o indici que ens fa veure que tenim una llei de fosses que ens serveix per no obrir fosses. O si més no, tenim una llei que quan trobem una resta no ens permet aplicar i no ens permet fer el que fan a tota la resta del món. Jo penso que és molt greu. És molt greu que un ajuntament s'impliqui, doncs, que es vol fer alguna cosa, fins i tot a prestar-se econòmicament, a poder a ajudar, i que tingui la negativa del departament encarregat, no? Jo no entenc. És a dir, què hem de fer més? És a dir, tenim unes restes que hem trobat. Tenim una voluntat d'un ens local per fer-ho. Tenim el suport econòmic d'aquest ens local. Ja ens trobem amb una barrera, una paret, una muralla, que és de l'administració pública central de Catalunya, que quan tenim aquesta informació, no, la lògica no impere. Empere les coses il·lògiques. Aleshores, penso que és, repeteixo, és una altra suma més d'un altre sense sentit que crec que l'única forma de fer-ho és modificant les bases legals per poder imperar, doncs, en una manera normal, com s'està fent fins i tot la resta d'Espanya.
Mm.
Que a la resta d'Espanya tenim una llei de memòria totalment contra la nostra, perquè són les famílies que tenen que demanar el permís administratiu, judicial i econòmic i ho estan fent amb tota normalitat. S'estan exhumant amb tota normalitat, s'està fent publicitat amb tota normalitat, i aleshores jo em penso que tenim un problema i l'hem de solucionar com es vea millor.
Inés, sí.
No, sí, quería decir que justamente acá en la zona del Ebro debe haber muchos familiares quizás de personas que han fallecido en esta zona que quizás pueden llegar a estar interesadas en dar su muestra al banco de Rugger, ¿no? Porque es una zona... Aparte, en la batalla del Ebro intervinieron muchísimos catalanes, participaron gran cantidad de catalanes. Así que, bueno, la verdad que pienso que hay que empezar a dar muestras, ¿no?
Inés García Holgado, Roger Heredia, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer, Inés, que nos hayas visitado en esta visita tan fugaz a Cataluña y que hayas pasado por los estudios de Radio Mora d'Ebre. Y enhorabuena a todos por el trabajo que estáis realizando. También al Banc d'ADN, que ja us és que ens teniu una mica del cor robat i que seguim des de ben a prop aquest projecte. Moltíssimes gràcies als dos i que termine la visita bien por casa nostra.
Muchas gracias por invitarme.
Moltes gràcies.
Comencem el dia junts, et seguim mentre et mous, t'informem d'allò que passa i junts ho passem bé. Amb tu volem celebrar que ens escoltes, igual que els 15.000 oients que escolten cada dia la Cadena SER, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Gràcies per confiar en la teva ràdio més propera. Gràcies per confiar un cop més en Ràdio Mora d'Ebre, la Cadena SER.
SER Catalunya. Aquí comença tot.
Tercera caminada popular IDC. Gaudeix de paratges naturals vorejant l'Ebre, d'Escó a Garcia i fins a Mora d'Ebre. Serà el diumenge 26 d'abril. Franquejarem el vertiginós Pas de l'Ase i vorejarem les Illes de l'Ebre. Places limitades. Més informació i inscripcions a idc.cat i al 977-510-546.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
El Ràdio Weekend, al cinema.
Molts pocs minuts ens queden de programa. Hem de saber quines són les estrenes que han arribat en cartellera aquest cap de setmana, on hi tenim 8 novitats a nivell nacional. Les escoltem. Ryan Gosling es posa darrere de les càmeres per dirigir Lost River, un thriller de fantasia on la Billy decideix acceptar un nou treball per tirar endavant els seus dos fills. Una feina en un lloc misteriós i estrany on res és el que sembla, tot plegat en un món màgic i real que els durà a un lloc on mai havien imaginat.
Sí,
soy yo. Acabo de matar a tu hijo, John. No tenía opción. Iba a matar a mi hijo.
Liam Neeson és el protagonista de Una noche para sobrevivir, una pel·lícula d'acció de Jaume Colet Serra, i coneixerem el mafiós sicari Jimmy Conlon, abans conegut com el Cavatombes. La veritat és que ha tingut millors èpoques, sent perseguit pels pecats del seu passat i també per un policia que li ha anat al darrere durant 30 anys, i sembla que últimament l'únic consol que troba està al fons d'un got de whisky.
Si alguno de los presentes conoce una causa o razón por la que este matrimonio no se pueda celebrar, que lo diga ahora o calle para siempre.
La proposta espanyola de la setmana és Little Galicia, una comèdia d'Albert Ponte que ens explica la història d'Amàlia, una ama de casa d'un poble gran de Galícia que li demana al seu fill que vagi en representació de la família a una boda que es celebra a Nova Jersey. I des d'Israel s'estrena la comèdia dramàtica La Fiesta de Despedida, on un grup d'amics que viuen en una residència d'avis a Jerusalem construeixen una màquina d'eutanàsia per ajudar a un amic malalt terminal, una comèdia negra sobre l'amistat.
Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas.
També tenim dues pel·lícules franceses, Regreso a Ítaca, de Laurent Cantet, on cinc amics s'han reunit a La Habana per celebrar el retorn del seu company després de 16 anys d'exili a Madrid. I Clan Salvaje, un drama de Jean-Charles Wu, que narra el periple de Jason, un jove yenitz de 18 anys.
Diviértete con la oveja Shaun y su rebaño en un viaje sorprendente a la gran ciudad.
En el gènere de l'animació s'estrena aquesta setmana la divertida La Oveja Shaun, dels creadors de Rebel·lion en la Granja. Shaun és una ovella molt llesta i entremaliada que viu amb les seves companyes sota el control d'un granger i d'un gos pastor amb bones intencions, però despistats. Una vida massa monòtona per a la Shaun, que idea un pla per tenir un dia lliure. També en el gènere de l'animació s'estrena aquesta setmana La Mecànica del Corazón, de Stefan Berla i Matías Malgiu.
Oh.
I acabem amb la cartellera de casa nostra. Aquest cap de setmana hi trobes El Libro de la Vida, una comèdia d'animació produïda per Guillermo del Toro que conta el viatge de Manolo, un jove torero que ha de prendre una decisió, complir amb les expectatives de la seva família o bé seguir el seu cor. Abans d'escollir haurà d'emprendre una aventura recorrent tres mons fantàstics on haurà de superar les seves pitjors pors. La tindrem a Gandesa, Arnes, Ascó i Flix demà diumenge a les 6 de la tarda. I amb la cartellera arribem al final del cinema i també al final ja del Radio Weekend.
Radio Weekend amb Adriana Monclús.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti!
I fins aquí arriba el Ràdio Weekend. No tenim temps de més. Hem de donar pas ja a Tono Canalda amb el seu Musical Box. Espero que haguéssiu gaudit tant com nosaltres al programa d'avui. Marxem amb la cançó que triomfa ara, la cançó de moda, segons el Corte Inglés. Aaron Chupa, I'm a Albatross. Ens n'anem fins la setmana vinent. Adéu, adéu, bon cap de setmana.
Chelsea. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and liked the pal. Money, 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 ho, chinka, 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 blow. Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, cause I'm an albatross.
So why?